L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 12 de juliol, destacarem... La UNESCO rebutja inicialment declarar les Terres de l'Ebre reserva de la biosfera per la presència de les nuclears. Els comerços i empreses turístiques del Camp i l'Ebre alerten que la pujada de l'IVA agreujarà la situació actual. L'informe dels auditors de l'hospital confirma, segons el PSC d'Amposta, que l'alcalde Manel Ferrer es contradiu. Dos informadores de la Cala Fibra apropen les avantatges de la fibra òptica casa per casa. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La presència de tres centrals nuclears dins o prop de la proposta de reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre és l'argument que baralla el Consell Internacional de Coordinació del Programa Home i Biosfera de la UNESCO per rebutjar d'entrada la seva declaració. Així ho proposa al seu informe tècnic la Comissió Consultiva per a Reserves de la Biosfera. La decisió definitiva s'ha de prendre en la trobada que el Consell celebra a París fins divendres. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, explicava que la proposta de rebutjar la declaració de reserva de la biosfera es basa en un canvi de criteris per part de la UNESCO. Xavier Pallarès.
Bé, el primer que hem de fer és esperar que realment el comitè decidisca. Això és un informe tècnic que han fet els tècnics sobre el tema de la reserva de la biosfera, que són els mateixos tècnics que al seu moment van donar el vistiplau al projecte que van portar de Terres de l'Ebre, i ara resulta que per un canvi de criteris o per un canvi de concepció del que ha de ser la reserva de la biosfera, tot i que hi ha precedents al món, com a Sud-àfrica, com a Rússia, que hi ha zones industrials dins de la reserva, sembla ser que han canviat aquests criteris i aquestes maneres de pensar o de decidir, però bueno, ara estem esperant el pronunciament definitiu que es farà, jo suposo que en breus dies, per part d'UNESCO, i a partir d'aquí haurem de prendre les decisions una vegada coneguirem l'informe definitiu.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va explicar que la negativa és fruit d'un canvi de criteri i va anunciar que, en cas de rebuig, el projecte es modificaria segons els paràmetres que proposi la UNESCO. Xavier Pallarès.
Bé, nosaltres, de moment, el que hem de fer és esperar a saber realment quines recomanacions ens fan. Si aquestes recomanacions són assumibles, evidentment, nosaltres continuarem endavant amb aquest projecte, perquè entenem que és un bon projecte per al nostre territori, que complim perfectament els paràmetres que fins ara hi havia sobre la concessió o no de reserves de la biosfera, basant-nos en tot el que hi ha al món i en experiències que hi ha per tot el món, basant-nos també en els informes tècnics fets per aquests mateixos tècnics d'UNESCO i basant-nos també en les reunions que hem anat tenint durant aquest any, perquè aquest any no hem estat parat, no únicament amb el projecte que no hem desdit, sinó que tot el contrari, hem tingut reunions a Barcelona, a Madrid, inclús a París la setmana passada, intentant defensar aquest projecte, que sabem que és una fita difícil d'assolir, però no impossible per part del nostre territori.
De les 25 propostes de la nova declaració presentades al Consell, l'informe tècnic previ de la comissió, que es reuneix avui dimecres a la capital francesa, en recomana aprovar 14, demana més informació per al vistiplau en el cas de 4 i l'ajornament de 5. Únicament, en el cas de la reserva de les Terres de l'Ebre, es planteja obertament el rebuig del projecte.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Botiguers, comerciants, empresaris, hotelers, restauradors i gestors d'allotjaments rurals de les comarques tarragonines es posen les mans al cap davant la pujada de l'IVA anunciada pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Estan convençuts que aquesta mesura només servirà per agreujar encara més la situació actual de caiguda generalitzada del consum. De fet, apunten que molts d'ells estan disposats a assumir el cost de l'increment per evitar un descens encara més pronunciat de la facturació. Els hotelers de la Costa Daurada, a més, han lamentat que la mesura s'afegirà a l'aplicació de la taxa turística a partir de l'any vinent, mentre que els comerciants adverteixen que es carregarà el consum. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Terres de l'Ebre, Lluís García, valorava negativament l'increment i considerava que els restauradors es plantegin assumir-la per evitar una caiguda del consum més pronunciada. Lluís García.
Jo penso que per al nostre sector és un tema negatiu per una raó, perquè en aquest moment estem passant ja un moment molt difícil, per molt que es digui que l'hostaleria i turisme som encara els que anem aspirant, però també és veritat que la gent cada vegada apreta més per les pròpies circumstàncies, i també és veritat que quan presentes un menú que porta l'IVA a part, la gent moltes vegades que demana que no retirigues, o quan volen un descompte te'l demanen del propi IVA. Clar, ara, en un increment d'aquestes característiques, encara la situació serà pitjor, vull dir, estiràs incrementant el plat que tu fases, que ja l'estàs reduint, que ja l'estàs limitant al màxim, si el poses en IVA, o un de dos, com el tocarà assumir altres, o la gent se queixarà perquè és una situació complicada.
Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, justificava la mesura per ser un mandat de la Unió Europea, però admet que perjudicarà el comerç. José Luis Mora.
És una mesura imposada des d'Europa. I el govern actual el que fa és seguir el dictat que li diuen que no té cap altre remei. Penseu que això, que ara estem pagant, totes les barbaritats que va fer l'antic govern de Zapatero. El Tec de B, el Plan E, els 400 famosos, les línies d'AVE que no van enlloc, els aeroports, els avions, i tantes barbaritats que es van fer en aquest temps, que es pensaven que eren paquets gràcies i que eren els grecs de l'Ordà. Això, sense cap dubte, la repercussió serà que és un gran fre per al consum, que està prou malament, i un càstig del comerç i l'hostaleria, en general, ja que una part important d'aquest IVA és realment les empreses.
Així que els empresaris apunten que, en molts casos, hauran d'assumir ells mateixos l'increment de l'impost per evitar una caiguda més pronunciada de la facturació. I seguim en matèria perquè des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa que el president del Consell Comarcal del Montsià i alcalde de la Ràpita s'ha pronunciat sobre les darreres reformes anunciades per Rajoy. Núria Subirats.
L'alcalde de la Ràpita i president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín Masdeu, ha qualificat de demagògiques les últimes mesures anunciades per Rajoy que afecten les administracions locals. Masdeu ha assegurat que la reducció del 30% del nombre de regidors als ajuntaments i la revisió de les retribucions que tenen els alcaldes i regidors no són la solució als problemes del país. En el seu lloc, creu Masdeu que cal qüestionar el paper d'algunes empreses públiques, fundacions i consorcis.
Tipo de mesures que com a titular sonen molt bé des del punt de vista de que qualsevol reducció de despesa pues, està ben vista, però aquesta no és la mesura que soluciona els problemes del país. A més, en el tema dels regidors, pues, la veritat és que la feina que estan fent els regidors és encomiable, perquè la majoria de regidors tan sols cobren per assistències, aquí l'Ajuntament així és, i per tant suprimir el 30% de regidors a mi em sembla una mesura molt demagògica, però de cap manera s'entén des del punt de vista de que precisament els regidors i els alcaldes són elegits directament pel poble i per tant són els que tenen la relació més directa amb el ciutadà, els que respiren els problemes de la ciutadania i els que tenen que donar la cara en moments tan difícils com aquests. Que hi haguen retallades als funcionaris, doncs tots ho sabem, que en aquests moments ens tenim que tots estretir el cinturó, però crec que la gran incògnita que es planteja és si amb aquestes mesures podrem sortir-nos del problema actual. Jo crec que hi ha mesures que sí que es tindrien que prendre, que afecta sobretot al sistema financer dels bancs, al sistema de la multitud d'empreses públiques que hi ha i que molta gent no sabem ben bé què és el que estan fent, multitud de fundacions, multitud de consorcis que es van establir en el seu moment aprofitant l'època de bonança econòmica, i per aquí sí que podrien fer una bona actuació. El gran problema que hem tingut des del punt de vista de les administracions és el fet de que durant tots aquests darrers anys han fet ús dels ingressos que hem tingut producte de la bombolla immobiliària, i en base a aquests ingressos extraordinaris, que no eren uns ingressos consolidats, prendre com a obligacions una sèrie de serveis que a lo millor avui en dia no es poden prestar.
Masdeu ha avançat que demà hi ha convocada una reunió d'alcaldes al Consell Comarcal del Montsià, en la qual adoptaran una determinació i es pronunciaran sobre aquestes mesures que ara per ara les dues entitats municipalistes, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, ja han rebutjat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que l'informe dels auditors de l'hospital confirma, segons el PSC, que Manel Ferrer es contradiu en les explicacions del lloguer desorbitat del servei de rehabilitació. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs, el tema del lloguer del centre de rehabilitació de l'hospital comarcal continua sent cavall de batalla del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així, el portaveu del grup dels socialistes ha manifestat una vegada més que l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, es contradiu en les explicacions del lloguer desorbitat d'aquest servei de rehabilitació. Els socialistes han acusat a Ferrer de voler confondre la ciutadania amb arguments inventats, diuen, per tapar de forma barroera una immoralitat, com és pagar estos 15.000 euros al mes per un local dels 500 metres quadrats. Així ho explicava Antoni Espanya, que li ha demanat a l'alcalde que si té documentació que digui el contrari, que la aporte.
En primer lloc, el que li demanem és l'aturada immediata del lloguer desorbitat que estem pagant. En segon lloc, que clarifique per quin local estem pagant estos 15.000 euros, perquè aquí hi ha versions contradictòries. Nosaltres disposem de documentació que diu que són 500 metres quadrats i no 1.000 metres quadrats, i que ens explique per què està disposat a pagar fins a pràcticament 1.500.000 d'euros d'aquí 8 anys, pagant 180.000 euros l'any per un local que a hores d'ara només val una quarta part. Per què no podem aturar el contracte de lloguer? Per què no es pot renegociar la baixa? I per què no pot clarificar tota una sèrie d'informacions que la ciutadania té dret a conèixer en un tema que està provocant molta preocupació entre els ampostins i les ampostines?
Segons Toni Espanya, massa preguntes sense resposta i contradiccions que posen en evidència una maniobra, diu, de distracció que està intentant fer l'alcalde de la ciutat per amagar informació a la ciutadania que diu té dret a conèixer. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta ha manifestat en diverses ocasions que el local és de 1.000 metres quadrats i en opció a compra. Tot i que el document que obra en poder del Partit dels Socialistes i provinent de l'auditoria parla concretament d'un local de 343 metres quadrats més un altell de 160 metres i que no parla en cap moment de que tingui opció de compra.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa que dos informadores de la Cala Fibra apropen els avantatges de la fibra òptica casa per casa. Actualment, la primera fase de cablejat ja està pràcticament acabada. Per tant, les llars entre el carrer Sant Joan i l'avinguda Hispano-Itàlia i el barranc de Pixabaques ja poden donar-se d'alta a la fibra òptica. Olga Tomàs.
Des de la Cala Fibra, empresa encarregada del desplegament de la fibra òptica a l'Ametlla de Mar, s'ha posat en marxa una campanya informativa casa per casa de les avantatges de la fibra. I és que des de la primera setmana de juliol, dos informadores són les encarregades d'explicar l'augment de la velocitat de navegació per internet i la simetria de càrrega i descàrrega a la xarxa que suposa la fibra. Un altre gran avantatge és la baixa latència, és a dir, la rapidesa de resposta del servidor quan es navega per internet. A més, la fibra ofereix telèfon, internet i televisió en un mateix servei. I és que a les zones on ha arribat el cablejat només cal donar-se d'alta del servei de fibra òptica i els instal·ladors connecten un aparell anomenat Optical Network Termination, ONT, que ofereix la possibilitat de tenir aquests tres serveis en un. En cas que es vulgui tenir internet en més d'un ordenador, cal adquirir un router per 29 a 90 euros. Actualment, la primera fase de cablejat ja està pràcticament acabada. Per tant, les llars entre el carrer Sant Joan i l'avinguda Hispano-Italiana i el barranc de Pixabaques ja poden donar-se d'alta a la fibra òptica. És gratuïta durant els primers 6 mesos de l'entrada en funcionament del servei de fibra a la zona. De fet, la Cala Fibra ja disposa dels primers clients, tant professionals com particulars. Escoltem Víctor Borràs, responsable tècnic local de la Cala Fibra.
Bé, doncs des de primers de juliol que estan passant les dos agents comercials per les cases, perquè la política és de zona cablejada, zona que es comencen a contractar clients per a donar-los el servei. Ara ja hi ha la primera, a falta d'algun detall, la primera fase cablejada, i ara es comencen a fusionar les caixes, que es poden veure els operaris pel carrer, i la gent que ho desitja pot contractar el servei i l'instal·lador li farà des de la caixa més propera la instal·lació gratuïta dins de casa.
La segona fase del desplegament, que s'iniciarà en breu, comprèn des del carrer Sant Joan fins a la façana marítima, i és que el desplegament global es preveu que es finalitzi al voltant del mes de novembre. Pel que fa al servei de televisió que ofereix la fibra, destaca que a part dels canals inclosos a la TDT, també es pot gaudir d'altres canals autonòmics, estrangers i especialitzats en cinema, dibuixos i documentals. A més, hi haurà accés al canal local de la Cala RTV. Pel que fa a les tarifes, es pot contractar els serveis per separat amb la tarifa single, és a dir, el telèfon només per 19,90 al mes, internet amb velocitat de 20 megas tant de càrrega com descàrrega per 35,90 i la televisió per 17,90. També existeix la tarifa Duo, que combina serveis telèfon i internet per 41,90 mensuals, internet amb televisió també per 41,90 i televisió més telèfon per 35,90 euros. D'altra banda, també hi ha la tarifa Triple Play, és a dir, tres serveis, televisió, telèfon i internet, per 47,90. Tots els preus són a mida inclòs. Des de la Calafibra es pot contractar també el servei només cap de setmana d'internet per 19,90 euros al mes i el pack d'internet, televisió i telèfon per 24,90. A més, hi ha la possibilitat d'ampliació del servei a les mensualitats d'estiu. També hi ha la tarifa per a professionals amb internet amb 50 megas de càrrega i descàrrega per 49,90. La Calafibra també ofereix als professionals internet més telefonia amb centraleta IP virtual per 64,90 euros mensuals. Un dels serveis addicionals és la Cala Backup, que serveix per realitzar còpies de seguretat de l'ordenador per només 5 euros al mes. Tots els interessats en gaudir d'aquesta nova tecnologia, només cal que truquin al 877-916-000 a través del correu electrònic a info@lacalafibra.com o es pot passar a informar-se per les oficines de la Calafibra al segon pis de l'Ajuntament.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Els Diables d'Aldaia presenten per primera vegada a l'Aldea el dissabte 14 de juliol primera trobada de percussió. A partir de les 5 i mitja de la tarda, la població s'omplirà de so i de ritme. Dissabte 14 de juliol, primera trobada de percussió a l'Aldea.
A les 5 i mitja, concentració de les colles. A les 6 i mitja, cercavila pels carrers del poble, del carrer Major i el carrer del Mig. A les 7 i mitja, actuació plaça de l'Ajuntament. A les 9, sopar per a les colles participants. I a les 11, festa reviva al Pablo Trocet.
Les colles compliran de sons i ritme els carrers de l'Aldea. Trocassons de Sant Jaume d'Enveja. Grup de batucada Poc Soroll de Xerta. Grup de tambors Pauls Timballeria. Tamborinada de Tivenys. Codolada drums de Prat de Comte. Ratolins de Remolins. Percussón de Remolins. I els tabalers de la colla de Diables d'Aldaia.
patrocina i organitza Diables Aldea, Ajuntament de l'Aldea i Regidoria de Cultura.
Primera trobada de percussió, dissabte 14 de juliol.
Amb el suport d'Antena Aldea, Pablo Trosset, Emute i Canal TE.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. Bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
Serveis informatius de Mute.
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació dona continuïtat a la campanya El teu oli ens mou, iniciada l'any 2010 per implantar la recollida selectiva d'oli domèstic usat. L'ENS ofereix els mitjans necessaris per assolir la implantació de la recollida selectiva d'oli domèstic usat als municipis de la Ribera d'Ebre, el Priorat i Terra Alta. En aquest sentit, subministra gratuïtament contenidors i embuts per a la recollida d'oli domèstic usat i, a més, lliura fulletons informatius i tot el material necessari per a la difusió d'aquesta campanya. Cal recordar que l'oli domèstic usat és un residu contaminant. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa que diumenge que ve, dia 15 de juliol, l'Auditori de Barcelona acollirà la celebració de l'11è Festival de Bandes de Música Catalanes, un festival en què hi participen tres bandes, la d'Alcanar, la de Tortosa i la de Tarragona. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, què tal? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui de qüestions musicals. Ho fem per destacar aquest festival, l'onzena edició del Festival de Bandes de Música Catalanes, que a l'Auditori de Barcelona ha organitzat per al proper diumenge 15 de juliol la Federació Catalana de Societats Musicals. A partir de les 6:30 de la tarda està prevista l'actuació d'un total de tres bandes. La Banda Municipal de Música d'Alcanar, la Banda Municipal de Música de Tortosa i la Banda Unió Musical de Tarragona. Un certamen que, com dèiem, amb periodicitat anual organitza la Federació Catalana amb l'objectiu de divulgar la música d'aquestes formacions de banda tan tradicionals al nostre territori. Pasqual Arnau és el director de la Banda Municipal d'Alcanar i ell era qui als nostres micròfons explicava com anirà este festival que, com dèiem, vol promoure la música de banda a la ciutat de Barcelona. Arnau aprofitava també per avançar quin serà el repertori que interpretarà la banda d'Alcanar. L'escoltem.
Este festival és un festival que s'organitza tots els anys, diguem, per intentar portar la música de banda a Barcelona, a l'Auditori, un auditori realment impressionant. És per difundir la música de banda, que sabeu tots que als Terres de l'Ebre se concentra la majoria de bandes, no? Llavors se fa cada any, s'inviten a tres bandes. Enguany està la banda de Tarragona, la de Tortosa i Natros. I el que se trata, doncs, diguem, tenim un temps limitat a cada banda, són uns 35-40 minuts, i bueno, tenim un repertori lliure que cada banda interpretem doncs, el millor que se puga. Nosaltres hem triat un repertori doncs, que hi ha un poc de tot. Per supòs, comencem amb un passoble, que sigui Baixo Mare, que és típic d'aquí de Canà. Després tocarem una obra molt moderna, que sigui Benny Hamed, Costa de tres moviments, diguem, és la representació dels plerins de les useres. Hi ha molta percussió, també se canta, bueno, és una obra descriptiva i està molt bé. I per tancar el concert tocarem una versió tocata festiva, que és de Japan de Ross, un compositor que fa molt bons arreglos per banda, i la veritat que és molt potent, i bueno, intentarem deixar el nom del canal el més alt possible.
Cal dir que la Banda Municipal de Música d'Alcanar és la de gana a Catalunya, amb més de 167 anys d'història. Com el seu director explicava, iniciarà el concert amb peces variades, des de pasdobles a poemes sinfònics o música catalana, mentre que en les seues intervencions, tant la Banda de Tortosa com la de Tarragona, tocaran partitures modernes. Durant 10 anys, l'esdeveniment, aquest festival de bandes de música catalanes, ha mostrat la bona feina cultural i musical que desenvolupen les bandes de música a Catalunya, entitats arrelades a la cultura popular i que demostren des de fa més de 100 anys la bona feina desenvolupada en les seues escoles de música i en les societats que les acullen. Molt arrelades a les nostres terres, a les Terres de l'Ebre, però també amb molta acceptació a la resta del país i al País Valencià, les bandes de música cultiven la cultura popular formant els seus integrants i fent actuacions i concerts arreu del Principat, omplint carrers, festes, teatres o els esdeveniments més variats. L'entrada a l'Auditori de Barcelona tindrà un preu de 6 euros, un preu únic per a tota la sala, que serà la sala número 1, la sala de l'Auditori, la sala Pau Casals. Cal dir també que per preparar aquest concert, demà divendres a partir de les 10:30 de la nit, la Banda Municipal de Música d'Alcanar farà un assaig obert al públic a la plaça de l'Ajuntament, al qual tothom que ho desitge està convidat a assistir-hi.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que el Festival Internacional de Dansa Roberto Olivan arriba a la seva fi. Lluïsa Bertomeu.
Deltebre ha tornat a ser la seu del Festival Internacional de Dansa Contemporània de Roberto Olivan. Uns 150 ballarins de 35 nacionals diferents s'han inscrit al Deltebre Dansa amb l'objectiu d'aprofundir en la pràctica de la dansa, l'aprenentatge i l'entrenament físic i mental. Les classes impartides per professors amb una important trajectòria professional a nivell internacional i de diferents disciplines de dansa han servit perquè els alumnes adquireixin coneixements altament tècnics, tot i que també hi ha hagut espai per a altres disciplines. L'edició del 2012 del festival ha consolidat Deltebre com a capital de la dansa. Roberto Olivan és el director del festival.
El que ha passat era el que estàvem preveient, sí? O sigui, nosaltres sabíem que això aniria de crescuda, però sí que ens ha sorprès que ha estat molt més acceptat del que nosaltres pensàvem. Tu ja saps que, bueno, vam comentar l'altra vegada la història dels premis, de que a Barcelona ara ja és un festival consolidat, de que ja tothom ja té com a referent aquestes dues setmanes d'arts escèniques aquí del Tebre a l'estiu. I sí que valorem que en aquesta recta final encara hi vingui més gent, perquè la veu de la gent és la força d'este festival, la força de la publicitat, i que de cara a l'any que ve me sembla que això anirà més a mano.
El taller clourà aquest dissabte 14 de juliol a partir de les 10 de la nit al Centre Cívic, on hi haurà la festa on els alumnes oferiran una mostra del treball. També tindrà lloc la presentació del curtmetratge que s'ha rodat aquests dies. I el punt i final, el concert d'Idlewaste Drinking Marching Band a l'Espai Enclave. Recordem que tots els actes del Festival del Tebre Dansa són d'entrada lliure i gratuïta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que avui es reemprenen les típiques festes del barri del Grau d'Amposta. No és així, Manel?
Doncs així és, continuen les festes dels barris de la ciutat d'Amposta, en aquest cas al barri del Grau. La setmana passada, el cap de setmana, va iniciar-se les festes amb una cursa ciclista i amb la presentació de la pubilla d'aquest 2012. I avui, dijous, es reemprenen aquesta nit a les 10 amb exhibició de balls a càrrec de l'escola Quick Dance. I el divendres, demà mateix, tindrà lloc la processó en honor de la Verge del Carme, que és la patrona del barri, així com balla a la plaça Cecília Carballo. El dissabte serà un dia dedicat a les festes infantils i també amb ball a la plaça. El responsable de la comissió de festes del barri del Grau, Gerardo Marco, es mostrava satisfet per la col·laboració de l'Ajuntament i dels ciutadans.
Sí, nosaltres hem de donar un agraïment a tots, tant a l'Ajuntament com cases publicitàries, com gent del barri, perquè nosaltres, a veure, tot ho fem de lo que arropleguem demanant, eh? O sigui, no és una cosa que no es pot explicar com puguin encara arribar la crisi que hi ha, mos haguen col·laborat tant.
El diumenge clouran aquestes festes de barri d'Amposta, que ho faran amb un berenar de germanor i després amb un castell de focs d'artifici a la vora del riu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.